és amb tu. Gràcies.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigosa Producció, Sergio Rigo davant de l'ordinador, en Òscar Amores, a la part visual, Irene Font amb els seus contes i rondalles, i en Miguel Soler, en els controls tècnics, vos donant la benvinguda a l'edició 605 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigo.
Bon vespre.
Sergio Rigo, bon vespre.
Bon vespre, Xema.
Diumenge 11 de maig de 2025. Per cert, fa més d'un mes que es va dir allò de que s'havia trobat tota una mena de coma de ciutat de fins a més de 600 metres de profunditat sota les piràmides de Giza, d'Egipte, que deien que tot era buit i que hi havia unes suposades infraestructures que en cas de que se certa serien increïbles. I bé, com ja sol ser habitual, el manco de moment no s'ha sabut res més. És a dir, com ja és habitual, és una d'aquelles notícies que semblen que han de revolucionar-ho tot i queden en un no-res. Varen dir que estaríem a sobre i això, res de nou. I a part, per si qualcú no s'havia enterat, hi ha nou papa a Roma, en Lleó 14. Però ja si un cas això per un altre dia. Ara sumari i començam.
Aquest programa 605 de Font de Misteris el començarem al punt on el van deixar la setmana passada, en el repàs per la història d'algun dels jocs de taula i també d'altres que van arribar a les nostres illes. A quina època ho van fer? I què hi ha al darrere? Al Contes i Rondalles d'Anna Irene Font coneixerem la història anomenada El monestir de Santa Cecília, del llibre Montserrat, Tradicions i Llegendes, d'en Joan Amades. I finalment coneixerem una història anomenada com La pedra de Sant Martín. Què hi ha al darrere? I vos recordem que mos podeu enviar tot allò que vulgueu en els nostres mitjans de contacte. Llegim els vostres missatges en el WhatsApp i Telegram del programa. Apuntau. El número de telèfon és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. Si ho preferiu, ho podeu fer per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com. fontdemisteris@ib3radio.com. També podeu seguir-nos a les xarxes socials. Mos trobareu tant a Facebook com a X cercant Font de Misteris. També a Instagram i a TikTok. Allà mos trobareu cercant Font de Misteris i B3. I per escoltar-nos ho podeu fer de diferents formes. En directe, més de SFM, ho podeu fer a ib3.org i a sat d'ib3 en els vostres telèfons mòbils. I si no mos escoltau en directe, podeu recuperar tots els nostres programes d'aquesta 13a temporada i de les 12 anteriors. Ho podeu fer en el servei a la carta d'ib3 Ràdio, a ib3radio.com, a les diferents plataformes de podcast i a la nostra plana web, fondemisteris.com.
I com has dit, començàvem amb tu, Sergio, i la teva secció on, en ses pipelles, no? Sa història, mos dus aquelles píndoles que ens solen donar peu per poder ampliar sa informació. I la setmana passada vares fer una mena de primera part i avui volies continuar. Així que, quan vulguis, món diversos, amb Sergio Rigo.
Idò, seguim en aquest món diversos on ho van deixar just la setmana passada, a finals de la edat mitjana, i com ja van dir, continuarem repassant alguns elements de la història dels jocs al llarg del temps. En la transició al Renaixement i l'edat moderna, les Illes Balears van continuar la tradició lúdica medieval i van rebre novetats en matèria de jocs. Als segles XVI i XVII varen veure consolidar-se alguns jocs de taula europeus moderns, com el joc de l'oca i l'àmplia difusió dels naips entre totes les capes socials. El joc de l'oca, nascut a Itàlia a la fi de l'edat mitjana i popularitzat a Europa durant el Renaixement, va arribar a Mallorca primerencament. Es conserven a Palma dos taulers impresos de joc de l'oca del segle XVII, part de la col·lecció de la històrica impremta UASP. Aquestes xilografies lúdiques mallorquines són excepcionals. A Mallorca, a la col·lecció de xilografies de la impremta UASP es conserven dos jocs de l'oca. Sengles jocs són anteriors a 1653, segons els inventaris dels impressors Pedro i Jaime UASP. És a dir, aquí a Balears ja s'imprimien taulers de soca per a la seva banda. Fins i tot es teoritza que un d'aquests dissenys podria datar del segle XVI. L'historiador Gabriel Llabrés va suggerir que van poder ser obra d'un mestre impressor alemany actiu a Mallorca cap a l'any 1513, perquè un dels taulers mostra monedes amb les armes mallorquines de l'època dels Reis Catòlics. En qualsevol cas, Mallorca compta amb dos dels exemplars més antics coneguts d'aquest joc de recorregut atzerós, la qual cosa indica la primerenca adopció insular de modes lúdics europeus. Originalment, el joc de l'oca era considerat d'apostes i va ser prohibit en èpoques posteriors per considerar-se joc d'atzar, abans de transformar-se en un innocent joc infantil en segles posteriors. Però en el segle XVII mallorquí, l'oca era un entreteniment tant per adults com aposta, com per a joves gentilhomes. Els jocs de naips van cobrar gran protagonisme a l'edat moderna balear. La baralla espanyola, d'os, copes, espases i bastos, circulava profusament. En tertúlies, casinos, en el sentit original de cases de reunió, i també entre mariners i pagesos, se jugava a llocs com l'ombra, el tute o segons l'època. Els naips eren considerats un vici espanyol, ja en el segle d'or, i les balears compartien aquesta afició nacional. Abunden referències literàries generals a partides de naips i també reglaments que cercaven a tallar la ludopatia. Has de suposar que a Palma i a Mahó van existir cases de jocs tolerades on s'apostava fort en cartes en el segle XVII, així com timbes clandestines en posades rurals. Els escacs, en època moderna, van continuar sent benvolguts, encara que amb alts i baixos en la seva popularitat. En el segle XVIII, per exemple, coneixem que l'il·lustre Jovellanos, durant el seu desterrament a Mallorca, jugava en els escacs. Però a nivell general, els escacs seguien més circumscrits a elites educades, mentre que les cartes i daus eren omnipresents entre tot l'estrat social. Durant els segles moderns també van persistir i van evolucionar llocs tradicionals locals. Per exemple, hi ha constància de baralles de galls a Mallorca en el segle XVIII, com a espectacle d'aposta, pràctica importada des de la península. Així mateix, en les festes patronals dels pobles es realitzaven concursos com els de trencar olles, cucanyes, pujar un pal greixat i llocs populars d'origen medieval tardà que s'havien arrelat. A més dels jocs de taula i apostes, els balears també han conreat entreteniments tradicionals propis, alguns amb arrels molt antigues. Entre aquests destaquen jocs físico-esportius o celebracions lúdiques que han sobreviscut com a senyals d'identitat cultural. Un dels llegats més característics, ja ho van mencionar la setmana passada, és l'estir de fona. Els foners baleàrics de l'antiguitat van ser cèlebres mercenaris des del segle V abans de Crist i la seva habilitat se va transmetre generacionalment. En la societat premoderna, els pastors mallorquins i menorquins continuaven utilitzant la fona per a cuidar ramats i caçar, però també com a lloc de competició. Se conta que en reunions rurals els joves feien proves de punteria amb la fona llançant pedres a objectius llunyans. Ja en el segle XX aquesta pràctica se va formalitzar. El 1984 es va crear la Federació Balear de Tir de Fona per a convertir-ho en esport reglat, rescatant un lloc autòcton mil·lenari. I avui en dia se celebren campionats de tir de fona, continuant una tradició que enllaça amb els temps de les guerres púniques. I una altra manifestació lúdica pròpia se troba a les festes tradicionals amb els jocs equestres. A Menorca, la festa de Sant Joan de Ciutadella, d'origen medieval, documentada ja a inicis del segle X, conserva els Jocs del Pla, proves a cavall en les quals els genets realitzaven justes i exercicis cavallerescos. Són jocs medievals equestres del Pla de Sant Joan al capvespre, que tenen lloc cada 24 de juny. En ells, els caixers, els cavallers, s'enfilen els anells sense llança, sense sortilla, o galopen aparellats per a trencar un escut amb una llança decorat amb un cap, és a dir, ses carotes, màscares, entre altres proves. Aquesta tradició ha perviscut pràcticament intacta des de l'època feudal. Durant la dominació cristiana, els cavallers menorquins organitzaven justes a l'esplanada, en el pla, com a part de les festes d'aquest Sant Joan, representant els diferents estaments socials, l'església, la noblesa, els artesans o els pagesos. Avui els jocs constitueixen un espectacle històric únic a Espanya, on el poble participa animant i els genets exhibeixen habilitats transmeses de generació en generació. De manera similar, a Mallorca, algunes festes patronals medievals van incloure tornotges i justes. Per exemple, a Palma, en el segle XIV, se celebraven tornotges en honor a la Verge d'Agost, segons les cròniques, encara que la tradició contínua més emblemàtica és la menorquina. En el folclore mallorquí també troben jocs rurals singulars com l'estràngol. Es tracta d'un joc endèmic de la localitat de Son Macià, a Manacor, descrit com un joc ancestral que únicament se practica en aquesta petita localitat. Consisteix en llançar una peça metàl·lica pesada anomenada tella, per a derrocar una pedra sobre la qual s'han col·locat monedes. Els jugadors llancen pertons intentant dispersar les monedes de la pedra per a guanyar. I segons els veïns, quan recullen algunes fonts, es juga des de temps immemorials, diu, el meu pare, el meu avi i el meu besavi el practicaven, comenta un jugador un reportatge que va fer Última Hora fa uns anys. I aquesta afirmació oral suggereix que l'estràgol se remunta al Manco fins al segle XIX i pot ser molt abans, encara que mai va anar àmpliament conegut fora de Son Macià. I avui en dia el poble organitza fins i tot un campionat mundial anual d'estràngol durant les seves festes d'estiu, preservant aquesta curiositat lúdica insular. És un exemple de lloc popular autòcton mantingut per tradició familiar més que per registres escrits. també van existir, en alguns casos, subsisteixen altres jocs tradicionals a Balears, compartits amb altres regions espanyoles adaptats localment. Per exemple, el joc de bitllets, bitllets o pis-pis, que tenia la seva versió mallorquina, practicada en places de poble. Els nens jugaven a les 10 pedres, tirar i recollir pedres a l'aire, o el sambori, dibuixat en terra, les carreres de sacs o altres proves senzilles que animaven les revetlles locals. A Eivissa, també antigament, els balls folclòrics, com el ball pallès, formaven part de l'entreteniment festiu, i encara que són danses, inclouen a vegades elements lúdics, com competir per la millor filigrana en les castanyoles. Un joc social de taverna que probablement va tenir presència és la morra, molt difós en el Mediterrani, conegut a Aragó, Catalunya, Còrsega o Cerdanya, entre altres bandes. Consisteix en el fet que dos jugadors, a sa vegada, es tenen un nombre de dits i criden una xifra, tractant d'endevinar sa suma mostrada. És ràpid i se fa molt de renou. Se sap que en localitats menorquines se jugava tradicionalment entre pescadors i a Mallorca va poder ser comú a sa interior. No és exclusiu de Balears, però sí tradicional a sa conca mediterrània, reflectint connexions culturals antigues. Finalment, la falconeria i la caça eren entreteniments de la noblesa illenca des de l'edat mitjana. En Jaume I i els seus descendents practicaven la caça amb falcó i amb cans a Mallorca. Encara que no siguin llocs, en sentit estricte, sí que són activitats lúdiques històriques de les elites locals. La caça del falcó a Mallorca, per exemple, està documentada en el llibre de franqueses i privilegis del Regne de Mallorca, que regulava qui podia caçar. I això demostra que soci balear històric abastava tant jocs formals com diversions a l'aire lliure. Què us pareix?
Idò, que vos pareix? Idò, una xulada. Aquest de la morra, que has dit, no lo coneixia com a lloc sí, però no és nom. Aquest que has dit bitllets, m'imagino que volies dir bitges.
Exacte,
que
un lapsus lingüe.
Sí, exactament. I bé, no ho sé, el joc de la oca, en tota la seva simbologia i qui sap si també transcendència, és que hi ha molt. I allò me sembla que el tema és tan interessant i tan ample que millor ho deixem per anar ampliant en altres ocasions. Perquè, per exemple, amb una cosa tan senzilla com l'estrangol, és que mos podríem entretenir moltíssim. En general és molt desconegut, però ben arrelat. De fet, fins i tot en Alcover, el de la rondalla s'ho cita quan parla de les festes de Pasco, i a més ho fa com una cosa habitual i comparant-lo amb el lloc de la teia. Clar, ell era de Manacor i era prop de Sant Macià, on per cert a les seves festes és habitual veure com en el programa d'activitats surt aquest lloc d'origen ancestral. O també els escacs, on podríem entretenir-nos per exemple, en la projecció internacional illenca en Arturo Pomar, conegut durant el franquisme com Arturito Pomar, aquell que fins i tot va fer unes taules contra el gran Bobby Fischer, que al·lucinava del que feia aquell que havia estat un improdigi i que sense cap tipus de suport el va tenir 9 hores jugant a escacs i que, a més, serveix de clar exemple de moltes coses. Perquè aquell nin prodigi que està considerat com un testítol de gran mestre dels escacs a nivell internacional i que la seva forma de vida era de fer de carter a un barri de Madrid, i per això deia allò de sense cap tipus de suport, va fer aquella partida contra en Bobby Fischer. Vos imagineu, de fer feina de carter, anar pagant-se el bitllet a jugar escacs amb el reconegudíssim Fischer, que clar, quan deia al·lucinava, es feia creus de com era possible. Bé, és que és una biografia de Arturito Pomar també digna de ser contada. El que deia, que jo crec que ho apuntam per poder ampliar mil coses damunt de tot això per altres edicions. No ho trobeu? Perquè...
És fascinant, crec que s'hauran de fer més parts, no només dues. I damunt d'això que ha contat en Sergio, i que també ara has apuntat breument, volia fer dues pinzelladetes també damunt el tema de joc de l'Oca. Ha parlat en Sergio de l'origen o presumpte origen italià, principi del segle XVII, Florència, concretament, però també hi ha hipòtesis que mordun una miqueta més enrere fins a la terra de segle XVI i, evidentment, el joc de l'Oca s'ha de vincular sí o sí i sense cap tipus de dubte en el camí de Santiago i en els cavallers del temple. O sigui que probablement tinguéssim... Bueno, probablement no. Podria semblar el foc perquè té un origen molt més antic, segles anterior en l'oficial.
I de, si vos sembli, com dèiem, no ho ampliarem més, perquè si no podem estar aquí parlant tota l'hora de les 40 minuts que mos queden del lloc de l'Oca o de tots els altres. Res, que dedicarem programes a tot això, Sergio, que mos has donat peu per poder fer-ho, i ho farem aquí, a Font de Misteris, a IB3 Ràdio. Ara una petita pausa i tornem amb el Contes i Rondalles de Irene Font.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Seguim a Font de Misteris, sintonia d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Menorca mos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada. I aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font cada setmana mos du qualque contarella, qualque llegenda, qualque rondalla que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene. Què mos dus per avui?
Bon vespre, Xema. Per avui, com que en Sergio va dir que faria una continuació del tema del joc, i del mateix llibre que una de les que vaig contar la setmana passada, en duc aquesta referida a l'origen i la fundació del monestir de Santa Cecília, a l'actual Marganell, al Vallès, a prop del monestir de Montserrat, a Catalunya. Ho és tret del recull de Namades, titulat Montserrat, tradicions i llegendes, i que conta tal que així. Antigament, el monestir de Santa Cecília havia estat un castell anomenat de Marganell, molt abans d'haver-se construït el santuari de la Mare de Déu. La dama del castell, que es deia Cecília, era molt virtuosa i caritativa i portava una santa vida. El diable en va tenir amb ella i es va proposar perdre-la. Una vegada que el senyor de Marganell era de cacera, el diable feu desencadenar una gran tempestat i, vestit de cavaller, va presentar-se a demanar posada al castell. Va dir que caçava per allà, a prop, i que la fosca de la nit i la tempesta li havien fet perdre el camí. A l'esconegut va ser acollit i la dama, portada per la seva hospitalitària caritat, el va seure a sopar a taula amb ella. El El diable, amb les seves traces i manyes i amb moltes falagueries, va fer-se molt el simpàtic i li digué que sabia d'un secret que li dolia revelar-li, perquè portaria un gran trasbals a ella i al castell, però que si volia, li diria, perquè hi ha coses que potser convé saber-les com més aviat millor. La dama va demostrar ansietat per saber el tal secret. Llavors, el diable li va explicar que una vegada, que anava perdut pel bosc, havia trobat un vellet al qual li contà el següent, que anys enrere, mentre la seva muller alletava llur filleta, nasqué la nina del castell i els senyors escolliren a ella per a criar l'infant, però aquest era tan feble que emmalaltí i morí als pocs dies. Aleshores, ells, per por de ser castigats i per temença de perdre el favor i la paga dels senyors, decidiren de canviar la difunteta per la seva filla. Així ella gaudiria sempre de bona vida i en arribar el dia seria senyora del castell. Per tant, la que ara tothom tenia per tal no era altra que la filla del didot. El diable va afegir que el vellet pensava contar tot això al senyor abans de morir, perquè sentia remordiment. La dama va restar glaçada davant d'aquesta revelació i comprengué la sort que li esperava. El diable, que s'havia fet seva la voluntat de la senyora, li va insinuar que el mal tenia remei, perquè el didot dormia en una cambra de la part baixa del castell i no costaria gaire de fer-lo desaparèixer. Sentint-se temptada, junt amb el diable, baixà a la cambra del vell i entre tots dos el van matar mentre dormia. Seguidament, i sense perdre de temps, el tragueren al de fora del castell, amagant-lo per entre unes mates. Cap a la matinada, xop de la pluja i cansat, el senyor de Morganell tornava cap al castell i va ensopegar amb el cos d'un home que semblava mort. Va baixar del cavall i de la vora veia que era el didot de la seva dona, que estava agonitzant. Quan va anar a auxiliar-lo, encara li pogué explicar a cau d'orella que li havia mort i per què. Foi de ràbia, el cavaller va arribar al castell on trobar a la seva esposa jugant a cartes amb el diable dins de la capella, amb les mans encara brutes de sang. Irat, va clavar-li l'espasa al pit i la va deixar morta. A l'instant es va sentir una rialla i un tro infernal i tot l'edifici va encendre-se i es va desplomar. Només va restar sencera la capella i així va ser com va desaparèixer el castell de Morganell. El diable va restar senyor d'aquelles runes i cada nit hi anava a jugar a cartes amb un estol dels seus i amb tota una colla de renegats, que armaven un aldarrui que se sentia de tota la muntanya. Ningú no gosava acostar-se per aquells barals per por de condemnar-se. La veu popular continua explicant que després de la troballa de la Mare de Déu i quan ja els monjos havien bastit el monestir, van creure convenient de despullar el diable del domini d'aquella part de la muntanya i convingueren d'anar-la'n a treure. Per aquest motiu, un monjo que estava en plena gràcia de Déu va anar un dia a les runes del castell i després d'entrar a fer oració a la capella restà esperant el punt de mitjanit. Ja en arribar-hi va sentir un terrabastall espantós i se li presentà al davant el diable amb un joc de cartes, totes tacades de sang, seguit d'una immensa munió de condemnats i maleïts. Era el moment de disputar-se la possessió de les restes del castell i per tal de decidir-ho, el diable invità el monjo a jugar una partida de cartes amb el compromís de que qui guanyaria restaria amo de les runes. posaren a jugar i el monjo va guanyar. El diable, desesperat, s'estirava i escargolava les banyes, i tot era a dir, enmig d'una immensa cridòria de tots els dimoniots, que el monjo havia fet trampa i que l'havia enganyat, perquè feia milers d'anys que jugava i que mai no havia perdut. Van donar la partida com a no feta. La repetiren i altra vegada va guanyar el monjo. Tota la xurma infernal va tornar a cridar i a tractar el monjo de trampós. Tornaren a repetir la partida i, novament, el monjo va guanyar. Així van fer 7 jugades i sempre va perdre el diable. En acabar la 7ena va sentir-se un tro terrible que va fer tremolar tota la muntanya i, enmig de grans flamarades i d'una pudor de sofre que ofegava, van desaparèixer tots els monstres de l'infern. Aleshores, el cos de la dama Cecília, morta pel seu marit, que estava estès davant de l'altar, va aureolar-se d'una claror tota dolça i fou amortallat cristianament. Nostra Senyora perdonava en premi a les seves grans virtuts i al molt que havia hagut de sofrir en veure les passades diabòliques que durant tants i tants anys els monstres infernals havien fet al seu davant. Per tal que mai més el diable no es pogués fer senyor d'aquell lloc, conten que els monges de Montserrat hi van aixecar un altre monestir, que van dedicar a Santa Cecília, en memòria d'aquella dama que allí mateix havia viscut i mort.
Bé, està clar que com a llegenda és magnífica, eh? Totes les que té l'ermita de Santa Cecília, que tantes llegendes té, que és, crec que és lògic que té la seva antiguitat, ja crec que és per d'haver set segle X, és a dir, és de les primeres construccions cristianes que es coneguin allà a la serralada de Montserrat, que és la seu de la Mare de Déu de Montserrat, que és germana de la nostra illenca, la Mare de Déu de Lluc. I bé, han comentat 7 partides, el número 7, tan simbòlic, tan repetit a la Bíblia, ja que estem parlant d'ermites i de mares de déus. I bé, molt de detalls que es podrien comentar, però no entraré en massa detalls, no. I tampoc vull fer cap semblança en res, però sí que diré que m'ha encantat això de que el diable acusa en el monjo de fer trampes. Crec que com a resum és genial. Gràcies, Irene.
Gràcies a tu, Txema, i fins la setmana que ve.
Idò, seguim, i com he dit abans de la petita pausa, quan comentàrem entre nosaltres que avui no seguiríem parlant del tema dels jocs, en Borja va dir a men si podria parlar de la... Diré només el títol, que és el que ha posat ella a l'escaleta i que ha dit en Sergio en el sumari. Ens va dir men si ens venia de gust parlar de la pedra de Sant Martín. I jo et deman, i quan no has contat el que has volgut, Borja Rigo? Sí, que vinga, pegui-li quan vulguis. Endavant.
Idò, vull recordar una història realment fascinant, vinculada, ja fa estona que no sortia el tema, amb els no identificats. I que a més me produeix molta simpatia, ja que és una de les primeres que vaig conèixer dins aquest món impossible. Me n'anam fins en el mes de febrer de l'any 1955. Diari El Alcázar publicava la següent informació. Marte coloca en Madrid su primera piedra. Alberto San Martín Gómez era enfermero de 37 años que ayudaba en el sanatorio madrileño de Las Flores. Alberto vivía como huésped en el barrio Cuatro Caminos, en la calle Dulcinea de Madrid. En una habitación de alquiler se encontraba él, decía, cuando le dolían las muelas. Tenía un remedio casero, el cual él decía que cuando salía por la calle a dar un paseo, y parece ser que se le pasaba el dolor. En uno de estos paseos, el 17 de noviembre de 1954, en la madrugada a las 4:10 horas, fue en dirección Moncloa y salió a las afueras de Madrid al cruzar la casa de Velázquez. Existe un puente y al atravesar uno de los puentes que está situado en la carretera a Coruña, donde pudo observar un extraño hombre con un atuendo bastante poco común en aquella época. Una especie de uniforme de color gris, como el atuendo de los aviadores. Su cabello rubio, casi albino, sus manos eran muy alargadas y blanquecinas. Alberto San Martín se acercó a ese personaje y este en ningún momento le habló. Empezó a gesticular como intentándose comunicar a través de gestos. En un momento el ser le hizo un gesto como que aguardase, como que se esperase, mientras que el ser desapareció entre el barranco. A los pocos minutos apareció para entregarle a San Martín una extraña piedra rectangular. Más tarde le hizo un gesto como de despedida y volvió a perderse entre el barranco. Luego escuchó un silbido y al mirar por dónde se marchó ese personaje, vio un objeto discoidal oscuro el cual se estaba elevando y se perdió en las alturas. I crec que m'haurà sorprès una miqueta la redacció d'aquest test aquest.
Està, ara és que m'ha quedat poca vedat de com està redactat aquest test.
Idò, vos puc assegurar que està tal qual copiat i aferrat.
No, m'imagino que hauràs... Que, sí, clar.
I ho ha volgut respectar també perquè m'ha cridat l'atenció de com està redactat. És bastant...
Sí?
Simpàtic, com demàs, per diferent. No
sí.
Sé si m'enteneu.
És curiós. Mira que ja m'agraden aquestes cròniques periodístiques anteriors en els anys 50, podríem dir, del segle XX. Bé, aquesta és una miqueta posterior, però aquesta és que està redactat, que fa una mica de, no sé, com de pena. Digues, què més?
I de bé, aquesta pedra era de petit tamany, de color rosat i feia de més 12 per 4 centímetres. I a més tenia 9 inscripcions gravades a la seva superfície. Aquella pedra, de la qual s'ha dit que fins i tot podria servir per cridar en els nostres cosins còsmics, si voleu, va quedar en poder d'en Alberto, que aviat la va dur a les reunions que organitzava amb Fernando Sesma, a la Ballena Alegre, i que tantíssim se vincularien en el cas Humo, del qual ja hem aprofundit a Font de Misteris.
Bé, sí, això del cas Humo, molt resumit, any 1966, és a dir, una dècada després del cas de la pedra de Sant Martín, i d'un grup d'autodenominats amics de l'espai es reuneixen en el barri on, a Madrid, i ho fan sota la direcció, la batuta de Fernando Sesma, i bé, parlen damunt d'unes cartes que haurien rebut, que estaven escrit, unes cartes escrites a màquina, amb informació damunt de tecnologia, de filosofia, del futur i coses semblants, que suposadament haurien estat enviades per habitants del planeta Humo. I que fins i tot, i com a mena de mostra de veracitat de tot això, varen anunciar dos albiraments, que són els de Aluche, any 67, 1967, i després el de San José de Valderas, amb aquella famosa fotografia, icònica fotografia d'un ovni que a la seva base duia el símbol reconegut en aquests àmbits ufològics com és de Humo. I bé, damunt de tot això hi ha polèmica per diversos motius. Per exemple, la tecnologia emprada per manifestar els missatges, com deia, eren simples cartes escrites a màquina. A més, suposadament dictades a un mecanògraf perquè ells, els suposats extraterrestres, tindrien els dits sensibles i clar, no podrien pegar-li a la màquina d'escriure. Una altra particularitat era la veu gangosa per transmetre els missatges i la probablement més important per tota aquesta polèmica que al darrere és que en Jordán Peña, un dels actius d'aquell grup, hauria reconegut any després que tot va ser una invenció seva i que se li hauria anat una mica de les mans. I així va ser. Dic que se'ls va anar de les mans perquè fins i tot varen sorgir sectes relacionades amb tot això. I a dia d'avui han passat 60 anys i encara es parla. Jo crec que com a resum mos pot servir, però no entrarem tampoc ara amb això d'Humo. Ho varen tractar en els programes perquè ho he cercat, 288 i 409 de Font de Misteris, que com sempre són a l'abast de la xarxa, en els sistemes de podcast i a la carta segueix.
Porra. Si no hagués citat en els extraterrestres gangosos, m'hagués enfadat.
Els he citat precisament per això.
Bé, sense entrar efectivament en el tema humo, vull dir que en base a aquesta primera versió n'hi ha alguna més sobre la troballa de la pedra. Tenim, per exemple, la que va exposant a Hilde Menzel, la secretària de la Societat d'Amigos de los Visitantes de l'Espai, que va morir el 2009, i va dir que Alberto San Martín en dicho día había estado con su novia y se despidieron en la Moncloa. Él perdió el conocimiento sin saber cómo y se despertó en el puente y fue cuando se encontró con la piedra en la mano y no daba explicación de lo sucedido. I encara un fet més estrany que contava sa dona del propi Fernando Sesma. Parau atenció a la informació que va recollir en Pablo Villarrubia. Diu, la mujer de Fernando Sesma, una senyora que no creía en extraterrestres, esa misma noche llegó a soñar en la ciudad universitaria que bajaba un disco luminoso y bajó un hombre entre luminarias y el disco cogió un trozo. Se lo puso a la mano y dijo, con esto tenéis la primera piedra de la primera puerta. Y fue cuando entonces se despertó a medianoche. Todo coincide aproximadamente, me imagino que los horarios de cuando se despertó Alberto San Martín y la mujer de Fernando Sesma serían aproximadamente los mismos. Versions a part, el que sí se sap és que la pedra tenia gust com a sal i que la seva història, en lloc d'anar més, va anar a Manco. Ja l'any 1956, en Sant Martín se va anar d'Espanya i se va establir a São Paulo, Brasil, on va morir en 1982. Des d'allà és precisament on va publicar un llibre on contava les seves experiències l'any 1977 i que duia per títol El embajador de les estrelles, que, per cert, no sé si el teniu, jo no el tenc. Però tornem a la pedra. Què va passar amb ella? I de sobte que en Sant Martín se l'en va dur cap allà i que alguns fragments van ser analitzats pel doctor Joseph Allen Hynek, als Estats Units, que, per cert, va ser un dels majors assessors del projecte Blue Book.
I doncs, si em permets, el Blue Book Project, el projecte Llibre Blau, va ser un dels més... un més dels estudis damunt d'objectes voladors no identificats, és a dir, els ovnis. I va ser un altre dut a terme per la Força Aèria i pel govern dels Estats Units, que varen començar oficialment a principis dels anys 50 del segle XX, i crec que varen estar fins a final dels 60, amb la intenció de determinar si els ovnis representaven una amenaça per a la seguretat nacional dels Estats Units. I bé, el que volien era analitzar científicament les dades relacionades amb els ovnis per saber, tractar de saber què hi ha al darrere. I en resum, el projecte Llibre Blau va recopilar, va analitzar, va arxivar ni més ni manco que més de 12.000 informes d'alviraments del que es coneix com a ovnis, malgrat ara hi ha qui el vulgui canviar el nom. I després d'analitzar-los, d'estudiar-los i tot això, van quedar, crec que varen ser d'haver uns 700 sense una explicació lògica i definitiva. De fet, un dels membres principals de la investigació, que és l'astrofísic en Hynek, va canviar el seu propi criteri, el seu criteri propi damunt del tema, fins i tot diguent que el com, això m'agrada molt, me va succeir, va dir, perdó, me va succeir una cosa semblant en els Curí, que haguem de sacrificar una tona de peix blenda per trobar un gram de ràdium. Jo vaig haver d'estudiar més de 12.000 casos per trobar els que resistien totes les crítiques i que semblaven parlar-nos de quelcom que no era d'aquest món ni d'aquesta tecnologia. Crec que això resumeix una mica més la postura damunt d'això que tenim en Sergio i jo, no? I bé, si no vaig errat, tots els arxius del projecte Llibre Blau són a l'abast perquè han estat desclassificats. Bé, no, millor dit, a banda que en Borja comencin les seves, tots els arxius del projecte Llibre Blau que s'han volgut mostrar han estat desclassificats. Jo crec que és millor així tu pots seguir parlant de sa pedra sense defensar causes.
Sí, efectivament, millor així. Sí que és cert que damunt la pedra la sospita de frau sempre ha estat ben present. I, de fet, hi ha bous que la categoritzen directament com a falsa, com un gran mentir. De fet, ho has citat fa un moment, entre ells és que es pensa, ell mateix, repetesc, ell mateix es pensa, creador real de tota aquesta història d'humo, en Jordán Peña, que, atenció, tret de El Ojo Crítico, d'en Carvallal, que en alguna ocasió comentó que había conocido a un camarero o pinche de cocina, supuesto amigo de San Martín, le comentó que esa piedra fue fabricada con arena y con restos de crustáceos. Se supone que entre los dos crearon este fraude ufológico. Però ja sabeu que sovint m'han fet i molt amb certes històries i personatges, no vull anar per aquí, perquè en el marge de tot això, què volien dir tots aquells símbols de la pedra? I de per donar una explicació, entra en escena un altre home tan fascinant com ha oblidat Pans, dels quals si voleu per on parlar una miqueta, perquè se tracta d'un dels, podríem dir, absoluts pioners de ufologia a Espanya. Tan pioner que va morir a l'any 1971. Un home amb una professió que sí se pot vincular, és cert, amb aquesta matèria, però no de la manera més ortodoxa. M'estic referint en el sacerdot Severino Machado. Si anem al diari Palentino, edició del 21 de gener de 1956, mos trobam que Machado diu haver desxifrat els símbols de la pedra de Sant Martín. De fet, és un resum de les 9 pàgines que li va dedicar en el seu llibre Los platillos volantes ante la razón y la ciencia. El diari mos conta lo següent. El senyor Machado, además de demostrar que la ja conocida com piedra de Saturno, a la llar de Saturno, no és de Mart, no ha podido ser una broma, sino un mensaje auténtico, ha estudiado concienzudamente la significación del jeroglífico, explicándole signo por signo que, según aparecen grabados de izquierda a derecha, la circunferencia cruzada por una recta representa a Saturno. La curva y una rayita simbolizan a la Tierra y a su satélite la Luna. Todos los signos de la izquierda se refieren a Saturno y todos los de la derecha a la Tierra. D'aquesta manera, la primera línia se podria interpretar com un missatge de Saturn cap a la Terra, mentre que la segona, tornant a lo que diu el religiós, bajamos a vosotros por un camino de desviación para evitar la influencia solar. Para llegar a vosotros hasta aquí, tendréis que hacer una desviación mucho mayor para libraros también de la influencia del anillo de Saturno. I si seguim en la tercera línia, que va interpretar com els saturnians fent un viatge d'anada i tornada per fer amistat amb els habitants de la Terra, i diu que és igual d'on sortiguem, que te trobarem en el camí recte de l'amistat cap a l'infinit, cap a Déu. La quarta línia és encara més fascinant, ja que proposa un sistema de viatge interplanetari molt més ràpid des que coneixem. Hay otro camino más corto para llegar a vosotros, aprovechando la conjunción de uno de los astros que entre la Tierra y Saturno se interponen con una ligera inflexión nada más para orillarlo. Este camino para vosotros tiene una oportunidad, salvando el ángulo de desviación del astro que entre la Tierra y Saturno se encuentra. Y entre paréntesis digo, esta oportunidad se da cuando la Tierra recorre el camino y pasa de fase menguante a creciente. Y acaba ese artículo dient, quinta línea, tres rayas paralelas. Los medios que empleamos para nuestro viaje son las tres fuerzas fijas, constantes, iguales y paralelas del universo. En esta línea no hay ningún signo debajo del símbolo de la Tierra y la Luna, lo que el señor Machado interpreta así. Los medios que vosotros podéis emplear los desconocemos.
Anem, Borja, jo no és per encendre-te i tampoc diré la paraula que ha dit abans en Sergio, fora de micròfon, vull dir. Però, clar, vist amb el temps tot això de la pedra aquesta, pot semblar fins i tot ridícul, en tots els meus respectes. A veure, que és, com també amb el temps segurament es veuran ridiculeses algunes de les actuacions actuals en el panorama nacional i internacional. Sense anar més enfora, basta recordar algunes coses que es varen fer durant la pandèmia de la Covid-19. No? Clar, però si anem en el tema del pare Severino Machado, aquells anys 50, de tanta intensitat informativa referida al tema dels somnis i semblants, clar, no hem de fer aquesta mena de presentisme que sovint se fa, no? Perquè en aquell moment és quan la premsa ho tractava com la cosa més normal del món, no? Quan tot era possible i quan encara no estava vist com sovint es veu. Crec que no entrarem en el debat perquè ja estem acabant el programa. Però sí que voldria, jo crec que ho puc fer la propera setmana. Després comentarem entre nosaltres quin és el plantejament per la propera setmana. Però crec que sí, perquè vaig trobar una coseta en el diari de Burgos del dia 24 de maig de 1957 que vincula aquesta pedra amb altres missatges, suposant missatges. El titular era "El último mensaje de Saturno a la Tierra. Sideronautas procedentes de Júpiter lo han escrito sobre suelo español". Crec que és molt interessant el poder ampliar damunt d'aquest tema que, com dic, Borja, sense voler ofendre ningú, que a dia d'avui mos sona tan ridícul, però que en aquell moment a la premsa es tractava com el més normal, com una possibilitat més. Hi havia qui deia que era possible, hi havia qui deia que no, i altres que simplement feien el plantejament de la manera més objectiva que podien o que volien. Jo crec que és molt interessant aquest titular que he dit de "L'último mensaje Saturno a la Tierra, sideronautas procedentes de Júpiter lo han escrito sobre suelo español", que jo crec que deixa bocabadat. Ho estàs afirmant en socapet, vol dir que tens ganes que la propera setmana continuï remat i tal vegada o no aquesta història de la pedra de Sant Martí, no?
Efectivament, i coincideix que amb això que deies fa moment de que sí que pot ser una miqueta estrany. A mi m'apareix qualsevol cas fascinant i meravellós, però sí que és cert l'absoluta naturalitat en la qual se tractaven aquests temes a la premsa d'aquella època. Trascant d'aquestes informacions, podries trobar la mateixa plana en el pare Machado, de xifrant la pedra a Sant Martín, i una notícia d'en Khrushchev a la URSS.
Totalment. Bé, però aquí està tot el tema d'en Hynek pagat pel govern dels Estats Units cercant informació. Home, com s'està fent ara, però el plantejament en aquell moment era... No ho sé, aquí cadascú hauria de posar-li l'adjectiu que trobi més adient segons els seus propis criteris, perquè tal vegada nosaltres tres, ara que estem aquí asseguts a l'estudi de B3 Ràdio, tal vegada nosaltres mateixos posaríem adjectius diferents, però el que farem serà, com sempre, simplement es posar dades i que cadascú tregui les seves pròpies conclusions, si és que hi ha res a concloure, és clar.
La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, amb temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
I hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualcos de profit d'aquesta font de misteris. I hem estat parlant de Llogar, un dels més llegendaris, deixant de banda el de Soca. Ja hem vist en Borja com el defensa. I jo crec que és el lloc dels escacs, que també l'he comentat. I aquestes setmanes que han tingut tota aquesta voràgine informativa des de Roma, des del Vaticà, Sergio, per la mort i successió del papa Francesc. I de, jo volia, en aquests acomiadaments, en aquestes utopies de la mitjanit del dissabte, ara del diumenge i vetres ràdio, recordar la seva figura, la del papa Francesc, amb una frase que tant li agradava. És un antic proverbi italià que diu que un pic acabada la partida, el rei i el peó tornen a la mateixa capsa. El rei i el peó són dues de les peces dels escacs. El peó seria el més bàsic, podríem dir, però necessari. I el rei seria el més important perquè és el que determina qui guanya. No? I el significat del proverbi jo crec que és bastant senzill, perquè simplement és que en el final tots som iguals en aquesta vida, que sempre ho oblidam, en això. I en aquesta vida al final mos iguala a tots. Però sovint s'oblida la gent, no? El poder, la supèrbia, la salut, la riquesa i també el creure-se immortal i invencible. No? I és que tot és temporal. I el que és segur és que quan arriba la darrera hora, la darrera partida, just abans de l'escac i mat, tots quedam igualats. Crec que caldria una mica més d'humilitat, d'empatia i de consciència, no?, damunt d'això. I ja que som amb el papa, tant de bo el nou sum pontífex, en Lleó XIV, pel que representa, per la seva influència en la política internacional, i de, en aquest cas, mai millor dit, no?, i de, que Déu faci que no deixi enrere la seva vocació de missioner que el va dur al Perú. Ara que, enllà d'una petita diòcesi, i ara és el front d'un dels grups més grans del món, no? I bé, ja que parlem d'escacs, de maneres de viure, de Roma, i de me ve al cap aquell sonet d'en Jaume Vidal Alcobé, ja sabeu que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia, i de me ve al cap aquell sonet titulat Sonet compartit o Costa i Llobera i Joan Alcobé alhora, que diu: per un jardí de Roma ple d'estàtues blanques o al redós íntim d'uns estudis ciutadans del llibre La Conversa, refà lligams humans, o sol, escolta el vent que fa cantar les branques, a recer dins la més florida de les tanques, o en presó dels oscurs treballs quotidians. D'hora prenia el vol cap als espais més grans, o bé ja no hi trobava tardà les portes franques. Fill hereu desvalgut o pare desolat, es mor de ju, d'amor o la mola lliçona. Posats, però, per tal d'enriquir-se l'estona, l'un aquí, l'altre allà, a confegir paraules, deixaven l'idioma, tot dos, il·luminat, com a jugant escacs, que sempre fessin taules. I bé, per acomiadar-nos, aquesta cançó tant dels 80, que crec que mos encaixa, de José María Sanz, del Loquillo, Código de Honor. Allí, Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.
Que el tiempo hará insobornables.